Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Anunciant des de les 6 del matí, avui ens visita una persona que es diu François Pienaar. És el capità de la mítica selecció de rugby de Sud-àfrica que va guanyar el títol mundial l'any 1995. Un partit i una victòria que va ser clau per la reconciliació entre blancs i negres en un país immers durant molts anys en l'apartheid. Tot això ho va reflectir d'una manera excel·lent el periodista John Carlin, al llibre El factor humà, que després Clint Eastwood va portar al cinema amb un Morgan Freeman que feia de Nelson Mandela i un Matt Damon fent de François Pienaar, l'home amb qui avui tenim l'honor de parlar, que hi va ser a la gala de Mundo Deportivo al Palau de Congressos i que avui seu en aquest estudi del món a RAC1. François Pienaar, bon dia, good morning. Bon dia.
Good morning.
I saludem també el Raül Llimós, el cap d'esports de RAC1. Hola, Raül, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I, evidentment, el John de Rafti, que és qui ens ajudarà amb la traducció, com gairebé sempre. Hola, John, què tal?
Bon dia.
Bon dia. Aviam, Raül, estem parlant, a tu que t'agrada el rugby, estem parlant d'una autèntica llegenda.
Sí, jo he de confessar que en aquella època, és a dir, als anys 90, encara no sentia la passió pel rugby que sento en aquests moments. Però, evidentment, François Pienaar, capità dels Springboks l'any 95, és una llegenda del rugby, no només a Sud-àfrica, sinó a tot el món. I a més té aquest plus d'haver estat, diguem-ne, l'interlocutor de Nelson Mandela en aquell mundial, en la prèvia d'aquell mundial, i per tant una peça clau també en tot el que va passar a Sud-àfrica en aquella època. A més, com a jugador de rugby, els que en saben destaquen que era un jugador molt, molt d'equip. Per tant, un jugador de rugbi 100%, no? Un jugador que es caracteritzava per ser un gran placador, un gran defensor. Evidentment també feia les seves incursions en atac, però era sobretot un jugador d'equip, un grandíssim defensor, molt dur. De fet, gasta una planta imponent.
Sí, ens hem d'enganyar.
Tot i que fa anys que ja no juga a rugbi. I a més un gran capità. Era el capità, i a més el capità en el món del rugbi té un pes específic important a l'equip.
François, vostè va rebre ahir el Premi Valors en la gran gala de l'esport de Mundo Deportivo, un premi que rep just quan farà 2 mesos de la mort de Nelson Mandela, a qui vostè va conèixer, i que m'agradaria que definís la relació que vostè va tenir amb Mandela. Era una relació d'afecte, de respecte, d'admiració?
Mira, per començar, he de dir que jo segurament sóc l'home més afortunat del món com a esportista. Per mi, haver tingut l'ocasió de conèixer a un dirigent tan meravellós en una època com la que vam viure a Sud-àfrica va ser senzillament increïble. I com vaig dir ahir, vaig rebre i acceptar el premi en nom de l'equip, per començar, els nostres entrenadors, la nostra direcció i el pare de la nostra jove democràcia, el senyor Nelson Mandela. Perquè el rugby és un joc d'equip. Jo sempre vaig ser primer capità i segon jugador. I això és el que he après dels meus grans mestres, incloent-hi el senyor Mandela. Ell era, per començar, un dirigent. I tota la resta era secundari. I ell el que volia era fer que Sud-àfrica esdevingués un exemple per a la resta del món. Perquè quan ell va sortir de la presó, moltes persones pensaven que Sud-àfrica es convertiria en un país amb una guerra civil. Però això no va succeir gràcies al seu lideratge. I hem tingut una enorme sort de tenir el senyor Mandela com el nostre dirigent. De manera que, tornant al que he dit al començament, jo segurament sóc l'esportista més afortunat viu del món per haver tingut, doncs, la sort de ser el dirigent del nostre equip en una època tan important de la nostra història.
Hi ha, tant en el llibre com en el film d'Invictus, es relata la primera trobada que vostè va tenir amb Mandela. I tant en el llibre com en la pel·lícula es veu clarament com vostè està, com agarrotat, com clavat, com extraordinàriament nerviós. Va ser així aquella trobada amb aquella tassa de te amb Mandela?
100% true, yeah.
Així, al 100%, exactament així. Quan el senyor Mandela va esdevenir president l'any 1994, ell, el seu personal em va trucar i em va dir que volia prendre un te amb mi al Union Mornings, la seva oficina a Victoria. I jo estava increïblement nerviós. I el que queda reflectit a la pel·lícula i en el llibre és veritat. Jo no sabia per què volia veure'm. No sabia de què parlaríem. I atès que jo vaig créixer a Sud-àfrica quan jo era petit, durant la meva infantesa senties sovint que el senyor Mandela senties el seu nom, doncs utilitzar de manera derogatòria, degut a l'apartheid, de manera menyspreant. I jo vaig tenir l'ocasió de conèixer-lo cara a cara per primera vegada aleshores, i sí, estava molt nerviós. Però va ser l'experiència més increïble que vaig tenir, perquè el senyor Mandela, quan va sortir de la seva oficina per rebre'm, per acollir-me, em va parlar en la meva llengua, afrikaans. I això em va deixar absolutament bocabadat. La seva aura, realment tenia una aura, et feia sentir segur, et feia sentir còmode, i durant la següent hora de la nostra trobada vàrem parlar d'esports, de política, em va explicar històries de Robben Island, volia conèixer-me a mi, volia saber de mi, la qual cosa era important per ell, i va ser senzillament la conversa més increïble mai tinguda. I després de la conversa, doncs, vaig sentir-me molt impressionat encara pel fet que hagués volgut conèixer-me, però veritablement no entenia quin era el context a nivell més ampli d'aquesta conversa. I la gent sovint em pregunta, com et vas sentir després de la reunió? I doncs, sense voler tornar a convertir-lo en una cosa de Hollywood, em vaig sentir segur. Vaig tenir l'experiència més increïble parlant amb un home savi, un home bondadós, que resulta que era el dirigent de la nostra jove democràcia.
Quan va sonar el telèfon de casa seva, els seus pares què li van dir? Quan li van dir que era Mandela qui volia parlar amb vostè?
Well, I don't know what they said.
Home, no sé el que em van dir els pares, perquè jo ja no vivia amb els meus pares, Això surt a la pel·li, però no, jo vivia sol. Home, suposo que els meus pares s'haguessin sentit absolutament sorpresos perquè el senyor Mandela m'hagués volgut veure, però a mi no em preocupava el que la gent considerés o digués.
Tothom que ha parlat, que ha conegut Nelson Mandela, coincideix amb la facilitat que tenia per guanyar-se la gent. Era un do, vostè parlava d'una aura ara fa uns moments. Per tant, era un do sobrenatural gairebé, no?
No, un do supernatural. Quan coneixes a molta gent i de vegades veus que la gent no és genuïna, no és autèntica. I quan veus que una persona és autèntica, que és genuïna, que es preocupa, el senyor Mandela era així, ell tenia temps per a tothom. I això forma part de la seva aura, forma part de la seva ànima. No era una actuació, no hi havia cap mena de falsedat, era genuí. Era una expressió autèntica d'interès. I també, si seguies... A veure, si qualsevol segueix la seva història, és incomprensible que un home que va ser empresonat durant tantíssims anys, 27 anys, i doncs la gent doncs, a Sud-àfrica, si hi havia un esport que els negres a Sud-àfrica odiaven, era això, perquè nosaltres, els blancs de Sud-àfrica, ens encanta. El rugby és com el futbol pels barcelonins o pels catalans. És una religió. Per nosaltres el rugby és una religió. I el senyor Mandela va entendre el poder de l'esport. Va entendre com la gent sent passió, una passió profunda per els esports. I senzillament això ho va entendre i li va fer una abraçada al rugby, en aquest sentit. I li va dir als negres a Sud-àfrica, aquests són els nostres nois, estan jugant per a nosaltres. Això és un missatge increïblement potent. Però no va dir, perquè no ho volia dir així. Vull dir, no, a vegades sents discursos i la gent diu coses buides, però no, veritablement no volen dir el que estan dient. No s'ho creuen, no tenen la convicció, però ell sí que tenia la convicció. Ell volia senzillament recolzar-nos, i això va ser increïble.
Recuerdo cuando me invitaron en el año 92 a las Olimpiadas en Barcelona. Todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. Por entonces el futuro, nuestro futuro, parecía muy sombrío. Pero al oír esa canción, en las voces de personas de todo el planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Me inspiró para volver y hacer las cosas mejor. Me motivó para esperar más de mí mismo.
En aquella primera trobada personal, Mandela li explica aquella anècdota que el líder sud-africà recordava la seva experiència als Jocs Olímpics d'aquí, de Barcelona, que el va inspirar en la idea que l'esport pot ajudar a canviar un país. Ho recull tant el llibre del Carlin i també aquest fragment de la pel·lícula que hem escoltat doblada de Clint Eastwood, on, per cert, el paper de Pinar el fa el Matt Damon, i a més té una similitud bastant, bastant evident. Hi ha un moment clau en què vostè s'adona de la responsabilitat de l'equip en la reconciliació del país, no?
Efectivament, a la meva primera reunió amb el senyor Mandela vàrem parlar de Barcelona. I per què vàrem parlar de Barcelona? Doncs bé, perquè jo vaig intentar fer que ell ens donés el seu suport a Nova Zelanda. El 1994 jugàvem a Nova Zelanda i jo li vaig dir: seria fantàstic si vostè pogués venir a un dels partits principals de Nova Zelanda. I aleshores em va explicar l'anècdota de Barcelona. Ell no havia de venir als Jocs Olímpics i li van demanar, si us plau, que vingués. I ell va dir que vindria si permetessin que més atletes doncs sud-africans competissin, més dels que hi havia. I per ell va ser l'experiència més increïble quan va arribar a Barcelona. I va dir que per ell era increïble. I sí, això li va permetre entendre el poder de l'esport. Ahir al vespre vaig dir això. Una de les meves cites favorites és el que va dir el senyor Mandela l'any 2001 amb un lliurament de premis. L'esport té el poder de canviar el món, va dir. Té el poder d'inspirar. Té el poder d'unir a la gent d'una manera que poques altres coses poden unir-los. L'esport pot despertar l'esperança on només hi havia desesperança abans. I això és veritat, perquè si pensem en el món, on celebrem actes d'unitat? Doncs quan el nostre equip guanya. Quan Espanya va guanyar la Copa Mundial a Sud-àfrica, que el que va succeir en aquest país és increïble. Van veure imatges de gent ballant a la Rambla. Quan França va guanyar la Copa Mundial l'any 98, més d'un milió de persones estaven als Camps Elisis de París. És a dir, que l'esport veritablement és una eina molt potent i pot ser una eina molt potent per a coses molt positives, canvis positius. I el senyor Mandela això ho va entendre.
Falten 10 minuts per les 11. Permeti un moment, si es vol posar els auriculars, tinc una persona... I tu també, John, si vols. Sí, perquè ens ho has de traduir, perquè tinc una persona que el vol saludar. John Carlin, hola.
Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, buen día.
Buen día.
Me gustaría que explicaras, por favor, John, desde la perspectiva de la gente que no conozca la figura que hoy está en este estudio, ¿quién es, quién ha sido y qué ha significado para el deporte François Pienaar?
Bueno, yo creo que François Pienaar ha sido una figura importante en su país para mucho más que el deporte. François Pienaar, como Nelson Mandela muy bien entendió, fue una persona muy importante por el papel que jugó en el Mundial de 95 en lograr la pacificación y también la unificación de Sudáfrica. Pienaar fue una especie de soldado o discípulo de Nelson Mandela, que estaba ejerciendo de deportista y de político al mismo tiempo. Y como recordará François, que se lo he dicho varias veces, Mandela me dijo, en una de las entrevistas que hice con él para mi libro, que le gustaría bastante que François se metiera en la política cuando dejara el deporte. Hasta ahora no lo ha hecho. No sé si en el clima bastante agitado ahora político actual se lo estará pensando. Supongo que no.
Hi, John, it's François. Yeah?
Hola.
Hi, François.
How are you doing, mate? Soto, François, well. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Very well, buddy. I'm sorry I'm not there.
Estic bé, però lamento no estar allà. Mira, no he pogut venir per raons de feina.
Ho entenc.
Jo he tingut el privilegi, vaig tenir el privilegi d'estar ahir al vespre compartint alguns comentaris molt importants i interessants sobre tu.
John, m'agradaria, permetre, quan fa que no us veieu, per cert, el François i tu? Quan fa que no us veus, François i tu?
I guess well, last year was the
Ens vam veure l'any passat, em sembla.
Sí, no? L'any passat, John? Sí, no? Que nos veía, John?
Con... Si me vi con François.
Sí, hace un año, ¿no dice? Más o menos.
Sí, 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 hace un año. Sí, sí, cada vez que voy a Sudáfrica, que es con bastante frecuencia, que voy a Ciudad del Cabo, donde él vive, nos vemos. Siempre hemos seguido en contacto desde que nos conocimos cuando le entrevisté para el libro hace unos 6-7 años.
¿Me permitís los dos que hablemos un momento de la final? Vamos a hablar de la final, Raúl. Anem a parlar un moment de la final, De la final. Aquella final era... A ver, si lo comparamos con un partido, John, ahora, por ejemplo, de fútbol, ¿cuál sería la diferencia entre lo que eran los All Blacks y lo que era aquel equipo sudafricano?
Vale, estamos hablando en términos deportivos.
Sí,
ahora,
sí,
¿correcto?
Sí, sí, términos deportivos.
Vale,
okay.
Vale, vale. Pues mira, a ver, imagínate... esto va a ser doloroso, Jordi, prepárate. Imagínate un Barça jugando contra el Valencia en el Camp Nou.
Sí, es muy doloroso y tiene una mala leche de narices.
Todo el mundo supone que el Barça va a ganar el partido, porque el Barça, sobre el papel, jugador por jugador, es un equipo muy superior. Esa fue la situación antes del partido, esa famosa final entre los Blacks y los Springboks. Creo que había poquísimos comentaristas, expertos sobre el rugby que le daban una oportunidad incluso remota a los Springboks de ganar. Uno tenía que ser un sudafricano muy optimista para pensar que ese partido lo iban a ganar los Springboks.
Y antes del partido y antes de ese partido hay cuando se canta el himno en la película todos los jugadores aparecen en la final cantando el himno, pero tan al llibre com a les imatges de televisió a François Pinard se'l veu callat. Aviam, François Pinard, vostè està callat, no està callat? Què va fer el dia de la final amb l'himne?
I was too emotional.
Jo estava massa emocionat. Mira, va ser com una muntanya russa emocional tan bèstia. Per començar, el senyor Mandela va venir al vestidor on portant una samarreta a l'Springbok. I quan va sortir del vestidor vaig veure que portava el meu número, el número 6. I això gairebé em va sentir-me molt emocionat. I Jordi té tota la raó. Mira, la resta del món pensava que els altres guanyarien. Per un membre de l'equip, John Aloma, que era com el Messi de l'època del rugby en aquell moment, era el Pelé, era el Maradona, era el Messi, era el millor. I ell, doncs, jugava molt bé i era una cara nova en l'equip de All Black. Però si mires a les finals dels esports arreu del món, sempre és un 50-50%. I si estàs jugant a casa, normalment és un... Això et dona un 5 o 10% d'avantatge. Nosaltres érem un equip joveníssim, amb poca experiència, però teníem jugadors joves de gran qualitat, jugadors que, home, havien viscut aquí. I després van esdevenir grans superestrelles. Si mires enrere i mires la qualitat d'aquell equip, encara que no tinguessin molta experiència, era d'una qualitat fantàstica. Però, per tornar a la teva pregunta, Jordi, quan jo vaig estar a l'estadi i cantàvem el nostre himne nacional, no vaig poder obrir la boca, hagués començat a plorar, no vaig poder obrir la boca.
Raúl.
Va guanyar Sud-àfrica 15-12 aquella final i no hi va haver cap assaig. Els punts van ser de drop o bé de cop de càstig. Jo era molt jove aleshores i no era ni periodista i per tant el John i el François podran comentar el que ara diré. Diu la llegenda, François, John, la llegenda del món del rugby, no? I em sembla que està confirmat que alguns jugadors dels All Blacks en aquella final no estaven en condicions, sinó que van patir una intoxicació, em sembla que alimentària, que no estaven en condicions, no? I diu la llegenda, no, del món del rugby, que alguna cosa estranya va passar, no, en la prèvia d'aquella final. És una pregunta una mica de risc, sense que s'enfadi el François, però quina és la seva visió, que suposo que ha sentit aquesta història, quina és la seva visió del que va passar i d'aquesta història?
It's not a risky question.
Home, no és una pregunta gens arriscada, I no penso ni que ni tan sols sigui una llegenda. És un rumor. I és un rumor que va començar dues setmanes després de la final de la Copa Mundial. No va ser el dia següent, o el dia de la final, o el matí següent. Va ser, havien passat ja dues setmanes. I John Aloma és un bon amic meu. I ell farà de testimoni quan dic que algunes persones estaven nerviosetes i si un o dos dels jugadors estan físicament malalts, però també els nostres jugadors, degut a la tensió, degut a la pressió, abans de que juguéssim contra Austràlia a la primera partida, a la primera ronda de la competició, i la gent oblida que Austràlia eren els favorits de guanyar el campionat mundial el 95, no havien estat, ningú els havia guanyat durant un any, i alguns dels nostres jugadors estan físicament malalts degut als nervis. No és una llegenda, és clarament un rumor, i és un rumor que jo sempre he estat disposat a debatre amb qualsevol dels All Blacks en un fòrum obert. Mai no se m'ha donat l'oportunitat.
Per cert, li puc preguntar al François com és placar a una bèstia com John Alomu?
És
un fenomen, aquest home és un fenomen increïble. I si mires el que ha fet en el camp de rugby l'any 95, era l'espectacle John Aloma, allò. I nosaltres vam aconseguir aturar-lo. I penso que aquesta és la diferència entre nosaltres i els All Blacks. Quan nosaltres el vàrem aturar, no tenien un pla B. I això és el que ens va donar un avantatge. És trist veure el que li ha succeït a un atleta així després de la seva carrera en el món del rugby. Però el rècord demostra que Aloma mai no va tornar a puntuar contra Sud-àfrica en cap dels jocs que ha jugat. Això diu alguna cosa sobre la mentalitat sud-africana. Però en el campionat mundial de rugby el 95, el que John Aloma va fer en el camp va ser senzillament increïble.
Pràcticament les 11... Passaré un moment de les 11 perquè hi tinc el John Carlin al telèfon. John, en el libro destacas la habilidad que tiene François para crear frases para la historia. Y ahí hablas en el libro de dos concretamente. Vamos a escucharlas un momento, traducidas al castellano.
Gran partido, pero no lo habríais conseguido sin el increíble apoyo de los 63.000 sudafricanos reunidos aquí hoy.
Sí. Pero no hemos tenido el apoyo de 60.000 sudafricanos, sino el de 43 millones de sudafricanos.
Quiero darle las gracias por lo que ha hecho con nuestro país.
No, señor presidente. Gracias a usted por lo que ha hecho por nuestro país.
Aquestes dues frases realment van existir?
A mi se m'ha preguntat moltes vegades si això va ser planificat o practicat o actuat. I jo no sóc prou intel·ligent com per planificar aquestes coses anticipadament, El que va succeir a Sud-àfrica en 6 setmanes va ser incomprensible. Mira, gent que no seguia aquest esport, que de fet odiaven aquest esport, els negres, varen començar a ser seguidors apassionats d'aquest esport. Varen començar a seguir l'equip, coneixent els noms dels jugadors. Jo vaig veure com moltes coses van començar a succeir en 6 setmanes. I a l'entrevista, quan l'entrevistador al final del partit em va preguntar com et sents de guanyar davant de tot l'estadi, la resposta era evident. No va ser pels afortunats que tenien una entrada. Era per a tothom arreu de Sud-àfrica. Tots aquells que havien escoltat la ràdio, la televisió. I nosaltres tenim un... Com la notícia de la nostra victòria s'havia difós per tot Sud-àfrica. I els sud-africans, per primeríssima vegada en la seva història, van a celebrar tots plegats. I era una resposta evident. Jo no l'hagués pogut mai anticipar.
Hi ha una... quan tu parles amb un esportista d'èlit, sempre t'explica que el moment orgasmàtic quan es guanya una... quan es guanya una competició important, és molt difícil de poder explicar. I molt fàcil de recordar. M'imagino que per vostè també, el moment que guanyen aquell partit, no només pel significat esportiu, que evidentment tenia, però que vostè reconeixia el significat social i polític que també tenia, serà inoblidable per la resta de la seva vida. Ens podria fer memòria d'aquell instant final del partit?
Va ser un instant. Sabia que havia succeït alguna cosa molt especial. Però a mesura que el temps passa, més em vaig començar a adonar de la importància d'aquell partit. Jo tenia la sensació de que tindria una importància política, però l'impacte va ser senzillament aclaparador. Mai en la meva vida hagués pogut pensar que això podria succeir. Però jo sabia que com a dirigent privilegiat d'aquest equip alguna cosa especial succeiria i que seria un moment especial, però no tenia ni idea de que tindria un impacte així. I vaig tenir senzillament molta sort, vaig ser molt afortunat de ser el dirigent de l'equip en aquell moment dels Springboks. Fins i tot a hores d'ara, és a dir, gairebé 20 anys més tard, encara se'm recorda d'aquell dia de manera regular per part de persones que van créixer en el sistema de la apartheid a Sud-àfrica, i ells m'explicaven les seves històries de què va significar aquell dia per a ells i com varen canviar en el decurs d'aquell partit i en el decurs d'aquell campionat mundial, d'aquella Copa Mundial.
Va continuar la seva relació després d'aquell partit amb Mandela?
Home, torno a la paraula afortunat un altre cop. La meva relació amb el senyor Mandela va créixer després del campionat mundial. Quan vaig marxar de Sud-àfrica per jugar a Anglaterra per raons diferents, el senyor Mandela va mantenir-se en contacte amb mi. I senzillament, ell no tenia res a guanyar políticament de ser amic amb mi. I és per això que la nostra relació va créixer. Increïble. Puc explicar-te anècdotes i històries increïbles d'interaccions amb els meus fills i amb la meva dona. Una cosa molt personal també amb el senyor Mandela. És per això que el senyor Mandela ha afectat la meva vida moltíssim, molt profundament. I va ser després, diguem, de que la fita hagués estat assolida, entre cometes, que la nostra relació va veritablement créixer. I, diguem, la notícia de la mort del senyor Mandela el passat mes de desembre, home, tots sabíem que el senyor Mandela moriria en un moment donat, tenia 95 anys d'edat i no estava en bon estat de salut, però no ens havíem adonat. Jo no m'havia donat l'emoció que sentiria quan em van donar la seva mort. Vaig parlar amb els meus fills i amb la meva dona i tots se sentien iguals. Aquesta sensació de pèrdua profunda i el fet de que trobaríem a faltar aquesta aura, i els sud-africans no deixaran mai que el llegat del senyor Mandela s'oblidi.
És veritat que vostè va visitar la cel·la on va estar empresonat Mandela?
Yes,
amb l'equip.
Això es va fer durant la Copa Mundial. Això va ser just després del primer partit contra Austràlia. Tothom esperaria que Austràlia guanyés perquè eren els favorits, i nosaltres vàrem jugar molt bé i vàrem guanyar. El dia següent tot l'equip va anar a Robben Island per primera vegada i tothom va passar per la cel·la del senyor Mandela. I si això ho has fet a la teva vida, independentment de les teves visions, si això no t'emociona, penso que no ets humà. I jo vaig ser l'última persona de l'equip que va entrar a la cel·la del senyor Mandela. I John ho descriu de manera fantàstica en el seu llibre, i una de les coses a la pel·lícula que per mi va ser molt emotiu va ser la seqüència on jo surto entrant a la cel·la, i això és així, em vaig emocionar per l'enormitat del fet. Em va agafar a la cara. Va estar allà durant 17 anys en aquell espai tan petit. I quan va sortir amb un cor ple de perdó. És incomprensible.
Avui hem posat examen el llibre del John Carlin. Ho dèiem. Tot això, John, tot això l'hem posat, John, per a veure si el llibre tenia algun error, eh? I ja ves que no, que el llibre no tenia ningun error. T'acuerdes tu d'aquella final, John, o no?
Sí, me acuerdo muchísimo. O sea, mira, escribí un libro sobre la final, la tengo bastante grabada. Preguntabas... antes, sobre cómo es placar a John Olomou, Y una cosa que seguro que François no olvida es que un momento clave en ese partido, y yo lo sentí así en ese momento, fue cuando el fantástico y gran Joost van der Westhuizen fue el primero en placar a John Olomo. Quizá François quiera decir algo sobre este señor que lo ha pasado muy, muy mal después. Pero recuerdo más que nada, más que el partido, que fue tremendamente emocionante, por supuesto, el momento en el que Mandela salió al estadio antes de comenzar el partido, vistiendo la camiseta del enemigo, ¿no? Vistiendo la camiseta verde de los Springboks, símbolo hasta ese momento de la opresión a los negros. Y salió con esa camiseta, y cuando el estadio empieza a corear su nombre, Nelson, Nelson, y la gran mayoría de la gente ahí son blancos, son africanos, son gente que había estado a favor de que lo encarcelaran. O sea, fue un momento, el momento político más trascendental, más emotivo, más significativo que he presenciado en mi vida, con muchísima diferencia.
John is so right.
John té tota la raó. Nosaltres, malauradament, no vàrem veure com el senyor Mandela sortia a l'estadi, perquè estàvem al vestuari. Però jo he parlat amb persones, amb els meus amics que estaven allà presents, i em varen dir tots que va ser un moment màgic, senzillament, el moment més màgic de les seves vides, quan el senyor Mandela va sortir amb la samarreta del Springbok. Però nosaltres ho vàrem sentir, l'atmosfera, el clima, doncs la vibració de l'estadi era increïble. Potser era la nostra època. Nosaltres l'anomenem la màgia del Madiba, la màgia del senyor Mandela. Jo penso que ell era un home... Era gairebé... És gairebé injust que tingués aquesta energia, aquest home, a l'estadi. I quan John parla del primer placat de contra John Olomo, i jo ho recordo com si fos ahir, de fet, jo volia ser el primer que plaqués el senyor Olomo, però no vaig poder, potser era massa lent o no era prou bo que sé jo. Però just quan David Seisen va fer el primer placat, anteriorment us he comentat que molts dels jugadors després de la Copa Mundial van esdevenir llegendes mundials, i ell és un d'ells. Ell va esdevenir un dels més grans jugadors que mai hagi jugat rugby, i lamentablement ara està en molt mal estat de salut. Ha estat malalt des de fa temps, té un problema neuronal, té l'anomenada malaltia de Lou Gehrig's. És una malaltia neuronal molt cruel, i és terrible veure com aquest gran atleta està passant per aquests moments tan difícils. Però ell va ser el llindar, va ser el benchmark d'allò que perseguíem tots. I nosaltres corríem, i corríem fins que ja no podíem córrer, fins que les nostres mans queien. Vàrem jugar, vàrem posar tota la carn a la grella, vàrem jugar amb tot el que teníem, ens van deixar la pell. Però això és així, quan arribes a la final, això és el que has de fer. I, doncs, després necessites un agent. Un altre jugador excepcional, Joe Strensky, en el nostre equip, era una mena de Messi, el que vulguis. Era un fenomen, aquest home. I ell va practicar moltíssim. I el que va fer quan vàrem jugar nosaltres és molt similar, doncs és com, per exemple, a fer un penalti increïble, i quan la gent diu, com va succeir això? Va ser un equip molt especial i un moment molt especial. I quan John diu que és molt difícil explicar a la gent i entendre, que la gent entengui el que va succeir a Sud-àfrica en aquell moment, és així. Jo ho he vist moltes vegades. No hi ha paraules per descriure de manera escaient el que va succeir aleshores.
Avui ens ho ha intentat explicar el protagonista d'aquella història, conjuntament amb el Nelson Mandela, que avui ens ha acompanyat, el François Pienaar, que per cert no ens ha contestat si es dedicarà a la política o no ens dedicarà a la política.
It's a question that's been asked.
Home, això és una pregunta que se'n formula bastant sovint.
Em sap greu, però...
En aquests moments, el meu enfocament a la vida és diferent. I mira, quan jo parlo de seguir les passes del senyor Mandela, pregunto, els dirigents de Sud-àfrica actualment estan seguint les passes del senyor Mandela? Alguns d'ells clarament no, però és molt difícil seguir les passes del senyor Mandela. No és impossible. El que és impossible és és posar-te en les seves sabates, però no és impossible seguir les seves passes, humilitat i preocupació pel país com a prioritats absolutes a l'agenda política. I jo no he dit mai no total a una carrera política, però en aquesta fase de la meva vida no és el moment.
Ja he entès que el llibre li ha agradat molt, el llibre del John Carlin, li va agradar El factor humà. No sé si li va agradar la pel·lícula del Clint Eastwood. I si Matt Damon, si va semblar a vostè?
I like John's book more than I like the film.
M'agrada més el llibre de John que no pas la pel·lícula. De fet, John va fer una feina increïble a l'hora de copsar profundament com va ser aquell campionat mundial. Hi ha algunes coses a la pel·lícula que m'agraden molt, que m'agraden molt. Hi ha d'altres coses que realment ho diu. El que no em va agradar són les seqüències de rugby. Les seqüències de rugby són dolentíssimes. Són molt dolentes. Una altra cosa que no em va agradar a la pel·lícula és la noció de que nosaltres érem un grup de jugadors de rugby dolents, que érem dolents. Això no m'agrada gens. Perquè jo sempre explico, doncs, l'historial del nostre equip. I si, escolta, nosaltres vam sortir de l'aïllament el 92 per primera vegada. No teníem experiència. El 93 vam començar i l'any 94 Nova Zelanda va perdre tot un seguit contra els francesos. Tota una sèrie contra els francesos. Això és València guanyant el Barça, Tres vegades seguides al Camp Nou. I això va ser l'any abans de la Copa Mundial. És a dir, que quan la pel·lícula ens descriu el nostre equip com un equip feble i dolent, home, jo em sembla que no estan sent justos. I l'equip era molt, molt progressista. Nosaltres anàvem a les zones més pobres de Sud-àfrica per buscar els jugadors potencials. Ningú no ens demanava que fèiem això, que féssim això. No pots guanyar, doncs, la ment i els cors de les persones quan els forces a fer les coses.
I Matt Damon? Si va sentir...
És un home molt maco, el Matt Damon. És un home intel·ligent. Com a persona, sento un gran respecte envers ell. I torno a repetir. És molt estrany, veure a un altre home que fa de tu. Hi ha coses que jo no faig i que ell fa a la pel·lícula.
S'assembla de cara, però clar, és la versió XXS.
Home, d'estatura intel·lectual és molt superior,
Bueno, sí, intel·lectual. D'estatura li asseguro, Li agraeixo molt, de debò, avui a François Pinard, que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Raül, has de comentar alguna cosa més, que anem tardíssim.
Home, em quedaria moltes preguntes, però vas molt tard, Basté.
Molt bé.
Ha estat un plaer.
Com sempre. Gràcies. John Carlin. Un placer. Gràcies de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar. Lots of love to Nareen.
Thank you, John. Nareen is sitting behind me.
We're going molts records a la Nareen. La Nareen està aquí al meu costat. Ara menjarem i passejarem per Barcelona. Sí. I espero tornar-te a veure ben aviat.
I que sepa, John, que mañana estaré en el Camp Nou. Te lo digo para que lo sepas, que a ver el partido de Copa contra la Real Sociedad.
Sí.
Un abrazo fuerte, John. Hasta pronto.
Un abrazo a todos.
Gracias. Que vaya bien. Un plaer. Moltes gràcies. De debò.
Thank you very much indeed.
Gràcies.
It's my pleasure.
Moltes gràcies.